Avui ens visita un artista visual que, des que es va llicenciar en Belles Arts, ha exposat el seu treball internacionalment a ciutats com Roma, Nova York, Amsterdam o París. La santcuatenca Tatiana Blanquer plasma en les seves obres una estreta connexió amb la natura que avui descobrirem. Tatiana, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Com estàs?
Pues molt bé, la veritat.
Sí?
Sí, sí.
Això de portar aquests colors així tan llampants que criden tant l'atenció... Avui vens de colors groguencs, combinat amb una mica de negre.
Doncs jo sóc una apassionada del color, sobretot amb la roba. Amb la pintura també m'agrada, però potser sóc més sòbria. Però sí, sempre m'ha agradat el color, dona molta força, dona alegria, dona, no sé, em dona bon rotllo.
Sobretot a l'hivern, no?
Quan és sí, tan, tot sobretot a l'hivern, sí. La veritat és que sóc bastant de vestir amb color tant a l'hivern com a l'estiu. El que passa és que a l'hivern es nota més, perquè la gent va més fosca.
És veritat. Tatiana, quan comença la teva relació amb l'art?
Buf, la meva relació comença ja de molt petita, als 14, 12, fins i tot de més menuda. Sempre m'ha encantat pintar, sempre m'ha encantat dibuixar, i la veritat és que la meva assignatura top era la plàstica. O sigui, que jo crec que de tota la vida, que ho porto al meu ADN.
Tu expliques que vas créixer en una família artística relacionada amb la moda, la fotografia i el disseny.
Sí, artística, però sobretot a nivell creatiu des de la vessant d'empresa. Perquè a casa meva eren empresaris, el meu avi era sastre, ell va portar el prêt-à-porter dels Estats Units a Europa... La meva àvia per part de pare era fotògrafa, la primera dona fotògrafa en posar una botiga de fotografia a la Barceloneta. Mm-hmm. Llavors, sí, és aquesta vessant, però a nivell d'arts plàstiques no tenim a ningú. Jo crec que hem anat tocant tots els pals, sí. Sí, sí.
Però, i llavors, com és que et decideixes tu per la pintura i l'art?
Doncs no ho sé. A mi sempre m'havia tirat molt tota la part creativa, feia moltes manualitats, estava molt ficada a casa fent maquetes, i sempre m'havia agradat molt dibuixar, i el meu avi m'engrescava molt. Sempre em deia, tu dibuixa, firma i posa la data. Sempre m'ho deia. Jo suposo que, bueno, no sé, vaig decantar-me per aquí. No sé, jo me'n recordo que veia pintura de l'impressionisme i del postimpressionisme i és que em flipava, molt colorista. Tot l'expressionisme alemany, tot el postimpressionisme, m'encantava. O sigui, era una cosa que realment frisava quan ho veia. I llavors vaig començar a copiar. A copiar pues, el Van Gogh, el Monet, el Manet, després ja més el Max Ernst, més Otto Dix, tot el més a l'expressionisme alemany. I d'aquí pues, em vaig decantar cap a la pintura perquè la dansa també m'agradava molt.
Ah, sí?
Sí.
Però es va quedar en un raconet?
La dansa es va quedar en un raconet perquè jo va haver-hi un any que vaig dir em dedicaré a la dansa. Però aleshores vaig veure que jo tenia molt bona voluntat, molt bona actitud, però a nivell de dansa clàssica era un desastre. I me'n vaig adonar que això que no podia ser, que hauria d'haver tingut una base de clàssic molt més bèstia per entrar a l'Institut del Teatre. Vaig dedicar-me un any de ple a ballar i, bueno, al final vaig dir, no, toca de peus a terra, el teu és la pintura. I em vaig decidir ja per fer Belles Arts.
Mm-hmm. Per tant, la teva vocació podríem dir que ha estat des de ben petita, de sempre. Professionalment no t'has plantejat altres opcions?
Sí, i tant. Bueno, aviam, no m'ho vaig plantejar. Em van com ajudar, em van empènyer cap a la formació professional. Jo vaig estudiar en una escola alemana i llavors el que aquí era l'FP, doncs jo ho vaig fer però en alemany. I ho vaig fer una mica obligada. Per la vessant més de la part econòmica d'empresa de casa, no? Mm. Vaig acabar fent l'administratiu alemany, després vaig fer l'FP, que s'havia de convalidar perquè no estàvem a la Comunitat Econòmica Europea. Després vaig fer el COU per poder fer l'accés a la universitat. O sigui, vaig estudiar molts anys, molts. I llavors, bueno, he de dir, a favor d'això,
sí,
que tot el que no t'ensenyen a Belles Arts, que és tota la part econòmica, potser més de màrqueting, tot això m'ho va donar amb pinzellades, eh? Tampoc no a nivell així molt profund, m'ho va donar l'administratiu alemany i l'FP. Perquè tu entres a Belles Arts i tot és molt maco, però ningú t'ensenya que t'has d'aprendre a vendre.
Clar. Com recordes la Tatiana més petita? La Tatiana que anava a escola, la Tatiana que estava a casa amb la família?
Un cul inquiet. Jo sempre tenia ganes de fer coses, no m'avorria mai i sempre buscava més del que tenia per fer. Així ho recordo, i molt riallera, i de sempre buscar la part positiva de les coses, i no sé, d'intentar ser sempre feliç, no? Això no vol dir que tingués les meves neures, i els meus moments obscurs, això segur. Però jo recordo sempre haver intentat ser, i segueixo amb aquesta filosofia, una persona intentar ser, no sé si feliç és la paraula, però de quedar-me amb les coses bones i positives de...
Optimista.
Sí. Optimista. Amb pals, la vida també m'ha donat els meus pals, vull dir, no són tot flors i violes, Però em quedo amb el bo, no m'interessa el dolent.
I bon estudiant?
No. Mitjana, normal, aprovava. No, però bona no. No.
Les teves obres tenen, dèiem abans, un denominador comú, aquesta interrelació amb la natura. Per què aquesta connexió?
Doncs mira, no ho sé, jo sempre he sigut una mica contestatària i me'n recordo que de ben menuda sempre em deien, has de dibuixar paisatge, has de fer paisatge, i em vaig rebotar molt amb això. I a mi m'ha agradat sempre molt l'arquitectura. O sigui, sempre el tema de construcció a tots nivells m'ha interessat. Aleshores vaig estar molts anys fent arquitectures, però arquitectures nues. A mi no m'interessava el mobiliari ni l'objecte en si, m'interessava l'arquitectura com a tal, la construcció. Sí que és cert que puntualment vaig estar uns anys treballant amb les petites coses de la vida, tipus les copes, tipus les cadires, però aquí jo crec que hi havia altres interessos, no? Com la cadira em va venir molt per la vessant més de disseny de casa, que tenia una empresa d'objectes i d'il·luminació. I tot era molt disseny, disseny, disseny. I jo em passava el dia sentada en una cadira, treballant, fent allà les pràctiques i treballant per poder pagar-me la hipoteca. Aleshores em vaig començar a plantejar la cadira i llavors em vaig obsessionar amb la cadira i quin sentit tenia la cadira i la importància de la cadira. Clar, tantes hores sentada en una cadira, llavors vaig estar molts anys dibuixant cadires i objectes així més de disseny. Després ho vaig deixar i em vaig quedar amb la part del que era l'arquitectura pura i dura. I d'aquí vaig començar a mirar per la finestra i em vaig adonar que el que m'interessava era el que hi havia fora i no dins. I llavors, com que el que jo veia per la finestra eren arbres, doncs vaig començar a obsessionar-me pels arbres, i no només tant això, sinó també amb un viatge que vaig fer a Argentina, a la Patagònia. I em vaig adonar de la immensitat de la natura, no? I de com la natura podia i sabia conviure, i de quants problemes teníem a nivell social nosaltres. I llavors vaig dir, buf, quin pal, no? Quin pal la gent, quin pal a nivell d'aprofundir-hi, I vaig dir, hòstia, que fàcil, no?, la natura, i que bonica, i que tranquil·la. I a mi sempre, com que sempre m'ha interessat trobar una part interior, aquesta pau, a nivell de la meva vida quotidiana, me la donava la natura. I vaig anar a petallar, i em vaig quedar amb els arbres, i dels arbres, doncs allà vaig començar a fer... Bueno, vaig començar a escriure tot un diàleg, no?, una filosofia de treball. I d'allà comença una mica a interessar-me molt aquesta relació natura-ésser humà. I d'això, fins ara.
I què és el que veus des de la finestra de casa?
Veig arbres. Veig bosc. I veig arbres i sobretot veig pins, molts pins. I els pins blancs del Mediterrani, no? Que són aquests pins de tronc llarg i que hem reforestat tota la costa del Mediterrani, no? Que són pins que creixen relativament ràpid i són els que hem utilitzat quan s'han cremat els nostres boscos, no? I no sé, em vaig obcecar una mica amb aquest tipus d'arbre, però sobretot no tant amb el pi en si, sinó amb el que significava l'arbre, no? Com a l'inici de tot, no? I no només a l'arbre, sinó al sotabosc i les males herbes i les pedres, no? Tot allò que acabava sent contenidors de memòria del planeta. Uh-huh. Llavors, tot això ho vaig voler anar traslladant al meu territori, no? D'aquí, la sèrie Most, que parla de la matèria orgànica del sol, la T la vaig posar jo, perquè Most és una nomenclatura que existeix a nivell científic, no? Que vol dir pedres. I la T la vaig posar jo de transformada. Transformada per què? Perquè jo recuperava obra, la retallava, l'ensamblava aleatòriament sobre formes que per mi eren orgàniques, que per mi simulaven les meves pedres, que eren els meus contenidors de memòria de la meva trajectòria. tal com ho són les pedres de la memòria del planeta, no? Perquè les pedres, tot allò que van trepitjant i van agafant, és on realment veiem que es va creant la memòria del planeta. La pedra és la matèria orgànica més indestructible. Aguanta l'aigua, aguanta el vent, aguanta el foc, aguanta tot, la pluja, tot.
Ja ho diuen, ets més dur que una pedra.
Pues eso. Llavors d'aquí també les pedres pues, em van començar a donar aquesta vidilla, no? Llavors ara estic com en un circuit de pedra, arbre, males herbes, i d'aquí he arribat a el que estic fent ara, que són la col·lecció de les interferències, no? Aquesta sobreposició de teles recuperades o no de la meva obra, i jugo una mica a buscar allò que no veiem i allò que hi és, el que és real i el que no és real, lo artificial i lo natural, i tot això ho faig a través d'interferències, no?
Em deies abans, des dels 4 anys, que sóc a Sant Cugat.
Sí.
Què et dona Sant Cugat que no t'hagi donat una altra ciutat?
Bueno, suposo que em dona el que em van oferir els meus pares quan van voler i van decidir venir a viure aquí. I després que jo hi he estat molt a gust i m'he tornat més de zona verda que no pas de urbanita. No vol dir que no m'agradi, m'encanta Barcelona, m'encanta viatjar pel món i m'encanten les ciutats, però per viure m'agrada veure natura. Mm-hmm. Em dóna molta pau.
Ja que hem parlat dels colors, si et diguessin, has de pintar Sant Cugat, de quin color?
Vers. Vers, tonalitat de vers infinites. Sí, vers, atronjats, ocres, teules, sí, color molsa, color caquis, no sé, infinitat de vers. Sí.
Mm. Has estat crítica d'art?
Sí.
Durant 4 anys.
4 anys.
Abans parlar a la premsa local. Com has portat la crítica que hagin fet sobre la teva obra?
Bé, perquè jo m'ho prenc tot molt a nivell constructiu. A vegades fa mal, però bueno, a vegades diuen que la veritat fa mal, no? Doncs potser llavors el que has de fer és pensar en el que t'estan dient. No t'agrada, a ningú li agrada que li diguin les coses dolentes, no? Però crec que és positiu, la veritat.
Has fet, i em sembla que continues fent, no?, formació creativa per a empreses?
Sí, no en faig tanta perquè tampoc, la veritat, no me la demanen. Quan el Covid va baixar molt tota aquesta sèrie d'events que fan les empreses, eh? Tampoc no és un tema que jo m'ho treballi gaire. I mira que va molt bé, perquè econòmicament és molt positiu.
És una ajuda.
Sí, i tant, i tant.
Però en què consisteix i quina és la finalitat d'aquestes formacions creatives per a les empreses, perquè la gent ho entengui?
Sí, la motivació creativa en una empresa, bàsicament t'has d'adaptar a el que ells busquen, als objectius que ells et demanen, perquè tu has de ser un plus a el que ells ofereixen als seus empleats. Jo allà no vaig a fer res que ells no vulguin que faci. El que sí que és cert és que jo adapto el producte a el que ells m'especifiquen. Per exemple, que em diuen, volem parlar de diversitat, de qualitat, dels valors de l'empresa. Doncs jo agafo totes aquestes paraules que per ells són importants i intento moltes vegades treballar sobre producte que ells utilitzen i el transformo en el suport per tot allò que hem de treballar. Bàsicament és això. Tampoc no t'ho explicaré tot, perquè, clar, és la meva cuineta personal, però...
Els secrets, no?
Sí, però sí que és cert que el resultat final és molt interessant i sempre ha sigut molt ben acceptat, eh? Fins i tot sense haver-li donat gaires pinzellades del que volia fer.
De les teves experiències internacionals, aquelles que comentàvem al principi, quina t'ha deixat més empremta?
En quant a experiència internacional així molt positiva... potser la internacional no ha sigut la que més m'ha donat empaque, no sé com es diu en català, pues, consistència a la meva carrera, trajectòria professional, però sí que recordo pues, Nova York, no? Nova York, que parlo de fa molts i molts anys, però també ara he estat últimament a Miami, allà també vaig fer un event que va ser molt positiu i ara estic intentant entrar al mercat americà perquè penso que bueno, és un bon mercat. Però a nivell així potent ha sigut potser el projecte que vaig fer quan el Covid de Metamorfosi, que era un projecte que vaig fer, un projecte solidari amb els xefs més importants de Catalunya, I després un altre projecte que he fet amb la Fundació Cristina Inea Sant Sebastián. Aquest projecte també ha sigut molt interessant i a mi m'ha donat l'opció de poder deixar-me anar en quant a espai, no? Perquè les galeries doncs, sempre és un espai més acotat, les fires també. En canvi, una fundació té uns espais brutals, no? I allà pots fer instal·lació i pots fer tot allò que no és estrictament més comercial, i ho poso entre cometes, que es presenta o que es pot presentar en una galeria.
I de tots aquests treballs, dels projectes que has tingut, algun que t'hagi fet sentir especialment orgullosa, tant pel procés com pel resultat?
I jo et diria que, per exemple, el dels xefs, perquè és un projecte que no s'ha tancat 5 anys després. Segueixo treballant-hi, fins i tot ara tinc un... De cara a l'octubre es presenta el projecte ja a Madrid, a Matadero, que és un espai molt potent d'allà, i en relació amb empreses. Vull dir que és que a mi el món de l'empresa m'agrada. Vull dir, jo tot allò que puguis descontextualitzar de la meva professió m'interessa. Tot allò que tu puguis traslladar de lo que és les arts visuals al món de l'empresa m'interessa. Per què? Perquè és una manera de també poder arribar al públic d'una manera potser més directa, no? No tan elitista, perquè ens agradi o no, el món de l'art segueix sent elitista, no? En quant a gustos, no? Igual que la cuina de la Nouvelle Cuisine, no? També és un punt elitista, perquè no pot accedir-hi tothom, no? Pues a mi el que m'agrada és que tot això pugui arribar a la gent, ho pugui provar i ho pugui tastar i ho pugui veure tothom, no? Llavors, una manera molt bona és pues, l'empresa.
Què fa la Tatiana Blanquer quan no crea?
Ui, doncs la veritat, m'encanta la decoració, m'encanta la jardineria, m'encanta llegir, m'encanta la novel·la negra. Moltes coses, m'encanta el cine, m'encanta anar a veure exposicions, m'agrada passejar pel bosc, m'agrada l'esport molt, m'agrada molt.
Practiques?
He practicat molt, ara bueno, és que estic una mica així de baixa, però sí, sempre que puc. M'agrada molt, molt. Ara el que faig és marxar. Ara vaig participar a la mitja de Sant Cugat, que vaig fer 5 quilòmetres. Vaig arribar la tercera per la cua. O sigui, corro superlent, perquè no puc fer impacte, però m'encanta. M'encanta fer marxa així, nòrdica.
Però vas participar no només com a corredora.
No, vaig fer la samarreta.
A la mitja.
Sí, vaig fer la samarreta.
Vas fer el disseny de la samarreta. Com va sorgir aquesta col·laboració amb el Club Muntanyenc?
Pues em van trucar des de Cultura i em van posar en contacte amb ells. I clar, jo volia fer una samarreta de la bomba. Però bueno, t'havies d'acotar una mica el que ells et demanaven. I vam fer una cosa molt senzilla, però penso que va quedar prou xula, la veritat.
Digue'ns quins plans tens per al futur.
Buf, moltes coses. Ara tinc una exposició a Madrid. D'aquí a poquet faré alguna cosa també a Barcelona. He d'acabar de concretar dades i de més. Després tinc una fira a Viena. De cara a l'octubre tinc aquest projecte tan xulo, que espero, ja us en parlaré d'ell, que es duia a terme a l'octubre a Madrid, i llavors ja començar a planificar de cara a l'any vinent, el 2026, que ja tinc una exposició tancada a Sigüenza, perquè la veritat és que jo venc molt al reste d'Espanya. Aquí a Catalunya no tant. Jo, a mi em coneixen molt més, per exemple, a Madrid, em coneixen, tinc el meu públic, i es ven bé allà, la veritat.
Hem parlat d'optimisme.
Sí.
M'agradaria saber si tens alguna fòbia.
Alguna fòbia? Ho diu la gent que ho dia. I no entenc les desavenances perquè sí. Jo t'estic parlant de política, per exemple. M'encanta la política, però no m'encanta la política actual. M'encanten els debats, però no els actuals. Perquè debatir és escoltar i acceptar que pugui haver-hi una opinió diferent. I les imposicions no les suporto. No m'agrada el conflicte. Evito el conflicte, 100%.
Pues estem en un moment bastant delicat,
Bueno, és saber trampejar-lo, no? I jo escolto i accepto i respecto, però que m'imposin no m'agrada. Per tant, quan algú vol imposar, me'n vaig. I ja està.
Com veus la Tatiana del futur, d'aquí 10 o 15?
Doncs jo m'imagino sempre treballant. No puc visualitzar res més que no sigui treballar i estar en projectes. I espero poder estar allà on vull, amb les galeries que m'interessen, i si puc estar en algun museu, m'encantaria. Però sobretot projectes, molts projectes. M'interessen els reptes. No m'agrada no saber què fer. Bueno, de fet, és que no em passa mai. Sempre estic ficada en projectes.
Tatiana Blanquer, ha estat un plaer mantenir aquesta conversa amb tu per descobrir aquesta relació que dèiem abans, no?, que té el teu treball amb el món de la natura i la nostra realitat.
Doncs sí, i espero que sempre tingueu interès per l'art.
Gràcies.
A vosaltres.